i les 9 en punt del matí, feinada de por avui, eh? O sigui que el que demanaré és, abans ja de saludar-los, que avui haurem d'anar totes les opinions així picades, perquè avui en moltes, no només les opinions a la taula, sinó també moltes entrevistes pendents per respondre preguntes, perquè avui sobretot hi han dues preguntes que ja les tenim resoltes, una és la data i l'altra la pregunta, però tota la resta encara les tenim pendents. Hola, Sara González, bon dia.
Hola, bon dia.
Manel Delgado, bon dia.
Hola, bon dia.
Alejandro III, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
I des de Nova York, si no em diuen el contrari, Jordi Graupera, bon dia, Jordi.
Bona nit, patriotes.
Com estàs?
Bé.
Sí?
Sí, tot el bé que es pot estar a les 2:52 de la matinada.
Ja trigaves a donar l'horari.
Sempre al vostre servei.
Graupera, alguna novetat del que, des del teu punt de vista, del que va passar ahir? Alguna sorpresa, res que et va deixar... Més enllà de la data i la pregunta, que si vols també la comentem, però també de les reaccions. Jo avui deia que hem vist el posicionament de tothom, i els comuns, que era una de les grans incògnites després de saber la data i la pregunta, els dos principals líders o les principals cares visibles, que són Xavi Domènech i Ada Colau, van tuitejar, no van explicar-ho públicament cap de les seves opinions, sí que ho va fer en Coscubiela, i el govern de l'Estat no vam tenir una veu de les habituals. No va parlar Mariano Rajoy, que ja és habitual que no parli, però tampoc Soraya Sáenz de Santa Maria.
Faré servir aquesta pregunta per respondre una cosa que no m'has preguntat.
Hola, perfecte. Excel·lent.
No, però que sí que m'has preguntat implícitament. M'has preguntat si m'havia sorprès. I això em serveix per dir una cosa, i és que, tot i que està molt bé que tinguem data i pregunta, i que, com tu saps, i ho he fet en aquest programa, ho porto demanant-ho fa moltes setmanes, això de la data de pregunta és el típic cliffhanger del procés.
Mira, el Sergi Pàmies avui fa servir el concepte cliffhanger, també.
Doncs a mi em fot una mica nerviós. Aprofito la benentesa per dir això. I és que la data i la pregunta és una cosa òbvia, saps? O sigui, suposant que vulguis fer un referèndum. Si tu vols fer un referèndum, el referèndum ha de passar algun dia i ha de respondre una pregunta, sí? Mm-hmm. I això són dues coses bàsiques, elementals, de fer un referèndum. I és una cosa que s'hauria d'haver anunciat fa molt de temps. Quin dia farem un referèndum i quina pregunta haurem de respondre aquest. Perquè ahir no es va convocar un referèndum, ahir es va anunciar quan i amb quina pregunta. El que passa que es triga tant, es genera tanta expectació al voltant d'això, que aleshores el dia que s'anuncia sembla que s'ha anunciat una gran cosa de les moltes possibles. Sembla que hem fet un gran avenç dels molts possibles, i en realitat és una cosa que és lo mínim. Un dia anirem a votar i ens respondrem a una pregunta, suposant que això estem parlant sempre de la perspectiva de que la gent vol, que la gent, vull dir, el govern, vol que fem un referèndum. I aleshores, a mi sembla que hi hagin complert. Han donat una data i han fet una pregunta. Quan el més rellevant és tot el que falta al voltant d'això. Fa mesos que hauríem de tenir data i pregunta, és lo bàsic. S'hauria d'haver començat una campanya, s'haurien d'haver posat recursos al servei de les entitats del sí i del no, s'hauria d'haver fet un munt de coses, un protocol de mitjans públics, perquè fossin imparcials, perquè hi haguessin espais electorals i de debat per tothom, un debat ciutadà, el treball de, doncs, això, de la gestió tècnica del referèndum, tot això, que no en sabem res, no ha aparegut. I com que ahir es va generar aquesta gran expectativa, sembla que hi ha una gran historicitat al voltant d'això. I a mi això em fot una mica nerviós.
Comentaris ràpids també, perquè ja tinc al telèfon un dels protagonistes, Sara.
No, és veritat que, com deia el Jordi Graupera, és un anunci, no s'ha materialitzat encara en la signatura d'un decret de convocatòria, però a mi el que em sembla significatiu del que es va anunciar ahir és justament la pregunta, no? Que realment és clara i és amb resposta binària, i això és important, i amb una data que és raonable. És veritat que a partir d'ara s'ha de fiscalitzar molt bé quins passos farà el govern per explicar com es farà aquest referèndum, perquè realment no sabem com es materialitzarà. I a partir d'aquí hi ha dues vies possibles. És a dir, per una banda, saber i dir explícitament que tu vas a desafiar la legalitat espanyola i, per tant, ho fas tot a cara descoberta i ho expliques tot amb independència de quina reacció hi hagi per part del govern espanyol i per part dels tribunals espanyols, o bé, que és la via que per ara ha agafat el govern, de dir, passarem d'una legalitat espanyola a una legalitat catalana i, per tant, com que no serà reconeguda aquesta legalitat per part del govern espanyol, s'ha de trobar l'equilibri entre no ser un govern opac i explicar bé com pensa fer aquest referèndum i, a la vegada, evitar que tots aquells passos que tu vagis fent siguin impugnats per part del govern espanyol i per part de Fiscalia i Tribunal Constitucional.
Alejandro i Manel, molt breu, tots dos, sisplau.
No hi haurà referèndum, i ho sap tothom. No hi haurà referèndum vinculant, ni oficial, i ho sap tothom. I ho sap qui ho està anunciant, que de fet, ja hem comentat, no han signat res. No hi haurà referèndum i no s'intenta desafiar la legalitat espanyola. S'intenta desafiar la legalitat, a seques. L'espanyola, la catalana, i com va dir la Comissió de Venècia fa uns dies, la internacional. Seguim avançant cap a un cul de sac, fent focs d'encenalls que no serveixen per res més que per anar animant a la gent perquè no saben com sortir d'aquesta situació.
Delgado, molt breu, sisplau.
No, no és igual, jo ho dic després.
Ah, perfecte, doncs mira, m'ho dius després. 3 minuts i les 9 en punt del matí. Tenim en línia ara mateix el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Senyor Millo, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
D'entrada li anava a preguntar com és que, malgrat hem sentit en diverses ocasions que el repte català i el que té amb el cas català és el principal repte que té l'estat espanyol i el govern espanyol en aquests moments sobre la taula, ho vam sentir amb Mariano Rajoy fins i tot el dia de la seva investidura, ahir que es va anunciar la data i la pregunta, no en va parlar ni Soraya Sáenz de Santa Maria ni el propi Mariano Rajoy. Com és?
Bé, de fet, perquè no ha canviat res en relació a l'última vegada que vam parlar sobre aquesta matèria. El president Puigdemont coneix perfectament quin és el posicionament del govern. Hem tingut converses amb ell, li hem ofert vies i camins per trobar solucions a aquest atzucac, a aquest laberint en el qual s'ha ficat el govern de la Generalitat, perquè entenem que això no beneficia ningú i molt menys el conjunt dels catalans, perquè no resol cap problema dels que tenim en aquests moments. Hem estat anunciant, informant també i explicant a la població doncs, quines són les mesures i els projectes i els plans que el govern espanyol té per al conjunt de la ciutadania catalana, i el president Puigdemont, el problema que tenim en aquests moments, que és aquest l'autèntic problema que té Catalunya, és que està obsessionat i enrocat en una única via, en un únic camí que no porta enlloc, i això realment és preocupant, especialment pel conjunt de la ciutadania catalana, repeteixo, perquè som els primers que voldríem tenir un govern a Catalunya que es dediqués a resoldre problemes i no crear-ne de nous.
Quan diu que s'han ofert vies i camins, quins són aquestes vies i camins?
Doncs és evident que hi ha una via molt clara. En primer lloc és el respecte a la democràcia. Si som demòcrates i alguns dels que legítimament defensen la idea de la independència, jo això ho respecto perquè des del punt de vista del pensament cadascú pot pensar el que i defensar el que consideri oportú, però s'ha de fer des del respecte a la legalitat democràtica vigent, que és el que és la regla principal, no?, en un marc democràtic. Aquí, per tant, la proposta que en el seu moment se li va fer al president Puigdemont, s'expliqués a la conferència de presidents, no va voler anar, i després se li ha dit doncs, que utilitzés el principal instrument de sobirania, que és el Congrés dels Diputats. Allà hi ha 350 diputats, molts dels parlamentaris, que jo estic convençut que estarien molt interessats en obrir un debat polític sobre la situació que vivim a Catalunya i que el president podria anar allà i explicar-se, i a més amb el compromís del president Rajoy, que ho va fer públicament, de donar la cara i sortir a debatre amb ell. I, de la mateixa manera, la resta de grups parlamentaris. Jo crec que seria un debat molt interessant, transparent, públic, tothom podria escoltar l'opinió de tothom i a partir d'allà podrien sortir idees, propostes, etc. No? Per tant, jo crec que té camins per fer això. Si no, l'única opció que li queda és, doncs, no sé, convocar eleccions, no? Si considera que la legislatura s'ha acabat, com ens explicava ahir, o seria l'opció doncs, més complexa, però que també la podria plantejar. I, escolta, doncs, si ell considera que l'única solució que té Catalunya pel seu futur, cosa que evidentment no comparteixo, és fer un referèndum d'independència, que la meva opinió no resol res, insisteixo, però bueno, si és la seva opinió i ho creu en convicció, també podria demanar una modificació de la Constitució i buscar, òbviament, els consensos necessaris per fer-ho. És a dir, té diverses vies, no?, per treballar, i el govern espanyol, des del primer moment, la mà estesa per parlar, per dialogar, per buscar solucions. Però tenim a l'altre costat un president, un govern, enrocats i obsessionats amb un únic i exclusiu camí que sap tothom, que no porta enlloc.
Sabem que, per les informacions que es desprenen de la jornada d'ahir, que les qüestions relatives a aprovacions, signatures, etc., s'acceleraran a partir de l'estiu i podrem tenir aprovacions sobre un marc, diguem-ne, legal català per protegir aquest possible referèndum a partir de l'agost o el setembre. En el moment en què això es signi, evidentment, entenem que el govern espanyol ho portarà al Constitucional o la Fiscalia, etc., etc. Ahir vam sentir el ministre, el Consell de Ministres, la compareixença del portaveu, que és només una escenificació el que va passar ahir, però en canvi el ministre de Justícia, Rafael Català, va dir que els serveis jurídics estudiarien aquest anunci del referèndum. S'està actuant o no s'està actuant?
És que hi ha un fet curiós que poso sobre la taula, que crec que seria bo també desvetllar-ho, però en qualsevol cas és una pregunta que cal fer-li al president Puigdemont, que és que té la pilota sobre la taulada, encara que no ho sembli, no? Que és la següent: si efectivament ahir es va realitzar una reunió extraordinària al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, es va anunciar d'aquesta manera, si allò era una reunió extraordinària del Consell Executiu, jo entenc que hi hauria d'haver una convocatòria formal a bon ordre del dia, i posteriorment hi haurà d'haver un acte formal signada pels assistents on expressen aquest acord que verbalment el president va expressar davant dels mitjans de comunicació. A mi m'agradaria molt veure aquest acte, exactament què diu, com ho descriu, no? I quin és el compromís al qual els membres del govern, signant aquest acte, assumeixen. Jo això no ho desconec encara, no l'he pogut veure, i la veritat és que tinc interès en poder llegir, aquest acte, veure exactament sobre el paper i signat pels assistents exactament quin és el compromís i com ho pensen desenvolupar, perquè aquí el més important no és dir el que farem. El president Puigdemont hauria pogut anunciar que el dia 1 d'octubre s'anirà a la Lluna en patinet. Ara bé, hauria d'explicar com pensa fer-ho, perquè clar, si no, no... En fi, és un anunci, però vull dir, no té cap transcendència, no?
Si hi hagués aquest document, senyor Millo, el portarien a Fiscalia,
no,
i a Sectoria.
És que caldria, d'aquí la sorpresa, no, el curiós, no? Caldria llegir aquest document, veure què diu, estudiar-lo, i a partir d'aquí prendre mesures si cal. I aquest és el dubte, diguéssim, no?
La seva antecessora al càrrec va enviar cartes a les escoles davant la celebració del 9-N. Si ens acostem al setembre i segueix els camins que sembla que seguirà, vostè també ho farà? S'ha plantejat enviar cartes als funcionaris per advertir de la convocatòria del referèndum?
No hem pres cap decisió al respecte. Ja hem anunciat, hem dit repetidament que a mesura que es vagin prenent accions per part del govern de la Generalitat que impliquin el desenvolupament d'aquesta expressió o manifestació de voluntat política que va fer el president ahir, doncs a partir d'aquí, com recordeixo, cada acció tindrà la seva conseqüència, no? Però jo crec que moltes coses s'han dit i se saben, i els funcionaris saben perfectament quines són les seves obligacions, quins són els seus drets, i jo el que sí que he de dir en nom del govern és que de tots els drets dels funcionaris quedaran absolutament garantits, que ningú podrà vulnerar el dret de cap funcionari, ningú podrà obligar ni forçar cap funcionari a fer res que no hagi de fer. D'altra banda, evidentment, si un funcionari premeditadament i consciència doncs, opta per infringir les seves obligacions com a servidor públic, doncs també, òbviament, s'hauria d'enfrontar les conseqüències, però, repeteixo, tot això ja estem parlant de futuribles, no? Jo crec que és millor cenyir-se a les accions concretes i els compromisos que es posen per escrit. Mentrestant, tota la resta és fer volar coloms.
Quines conseqüències, senyor Millo?
No, doncs en funció dels actes, és a dir, aquí no cal anar més lluny del que és estrictament necessari, en funció de cada decisió, de cada actuació.
No, però vostè ha dit pels funcionaris, quan s'ha dirigit als funcionaris, que tothom sap quins drets i deures té, i diu si algú actua...
Sí, doncs ja ho hem vist, els polítics, els funcionaris i les empreses que poguessin participar en procediments il·legals, tant uns com els altres, especialment els polítics i els funcionaris, corren el risc de quedar inhabilitats. Això ja s'ha vist, ja s'ha comprovat, no? Ja ha passat això. I d'altra banda, les empreses que poguessin també col·laborar o participar en un procés il·legal també podrien incórrer en conseqüències, no? Per tant, jo crec que això ja tothom n'és conscient, i jo crec que donar-li masses voltes en això no té massa sentit. El que cal és preguntar-li al president Puigdemont això que ha anunciat, com ho pensa fer, perquè ell sap perfectament, igual que ho saben tots els membres del govern, de l'executiu de la Generalitat, que això que han dit que volen fer no es pot fer, està fora del marc legal i democràtic vigent.
Inhabilitacions de funcionaris i de polítics, i si són milers els funcionaris?
No, però aviam, les decisions personals que pren una persona I si tenen conseqüències davant de la jurisdicció corresponent, les tenen. No és una qüestió que el govern pugui decidir o deixar de decidir. El govern ha de garantir que la democràcia funciona, que l'estat democràtic de dret funciona i que ningú es posa per sobre de la llei. És un deure que té el govern, no? I que té la justícia quan algú realment infringeix la legalitat vigent. Tant no és estrany que això pugui passar, no? I no és una qüestió de número, no? És una qüestió senzillament de responsabilitat, de coherència, de respecte a la legalitat democràtica vigent i de respecte a les regles del joc. Jo el que demano és coherència, demano que hi hagi respecte a la democràcia i que realment el govern deixi d'actuar únic i exclusivament guiat per les pressions que pugui rebre en alguns moments per part d'un grup polític extremista, que sembla que és el que està marcant el guió i la pauta de funcionament d'aquest govern.
Última pregunta, senyor Millo. Vostè ens deia fa uns dies, quan ara deia no hi ha hagut cap novetat respecte a l'última vegada que vam parlar, que el fil de contacte entre el govern espanyol i el català no s'havia trencat mai. Tot i que ja tenim data i pregunta, vostè creu que encara s'estan produint aquestes connexions entre Moncloa i la Generalitat?
No, absolutament. És que en el dia a dia, si vostè...
De quin nivell, senyor Millo?
No, si vostè observa, en el dia a dia, nosaltres estem cada dia treballant amb el govern de la Generalitat. Jo cada dia estic fent actuacions, estic fent reunions, estic fent actes i estic treballant
amb
els membres del govern. Bueno, sobre els temes que afecten i preocupen el conjunt dels ciutadans, en temes d'infraestructures, en temes de cultura, en temes d'esport, en temes d'indústria,
d'economia...
És que això
només... Perdoni, senyor Millo, però...
El port, etcètera.
Només faltaria, diguem-ne, que entre els dos governs per les qüestions del dia a dia.
Però, podria, però, home, però el govern podria, de la Generalitat, podria haver decidit, per exemple, que com que ja ha optat per un camí de trencament i unilateral i de superació del marc legal vigent, podria haver decidit també prescindir de les relacions amb el govern d'Espanya, però no ho ha fet, i nosaltres tampoc, òbviament, perquè és la nostra obligació, és el nostre deure. Per tant, aquesta permanent relació hi és. Ara, en relació al que vostè em pregunta, és a dir, concretament sobre el tema, això nosaltres ja li hem dit al president i cada vegada que ens trobem, ahir mateix jo vaig coincidir amb el president Puigdemont en un acte, o abans d'ahir, amb la presa de possessió del cònsol honorari d'Israel. Fa pocs dies estava sopant amb ell en l'acte dels lliuraments dels premis de la PIMEC, és a dir, ens veiem molt sovint, i cada vegada que ens veiem, doncs és inevitable, parlem del tema. I jo li trasllado la meva opinió, jo crec que estem obligats tots a trobar camins de sortida per resoldre aquest problema. Hi ha camins, com he explicat al començament de l'entrevista, que em sembla que serien molt raonables d'explorar-los, escolti, no tenim per què tancar-nos portes, i em sembla que en aquests moments el que realment és preocupant és que el president Puigdemont, amb l'anunci que fa ahir i tal, doncs sembla que el que vol és tancar-se portes a ell mateix, i això és el que a mi em preocupa, i jo seguiré treballant per intentar-ho impedir, per resoldre-ho, i per tant per trobar conjuntament camins de sortida en aquesta situació de conflicte.
9:08, Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya. Moltíssimes gràcies de nou per ser el Via Lliure.
Moltes gràcies a vostès, bon dia.
De seguida comentem algunes de les qüestions que ha dit el senyor Millo, que ens semblen destacables, més enllà d'algunes que ja són reiterades d'altres ocasions, però deixeu-me que li pregunti també, ja que ho estava escoltant, la portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí i secretari general d'Esquerra, Marta Rovira. Senyora Rovira, bon dia.
Molt bon dia.
Ara sentíem el delegat del govern espanyol a Catalunya dir que venint a dir que ja s'havia dit, però que polítics, funcionaris i empreses que estiguin implicades en el referèndum poden ser inhabilitades en aplicació de la llei en els pròxims mesos. Què n'ha de dir?
Bé, doncs que és la tònica habitual, no?, d'amenaces i de pressions que està rebent el poble de Catalunya, els ciutadans de Catalunya, a través de les seves institucions, els seus treballadors públics, doncs perquè no puguem exercir el dret de vot i no puguem decidir el nostre futur polític. També sentia el delegat del govern espanyol parlant d'una certa normalitat, diguem-ne, que jo crec que no es dona al nostre país en aquests moments, perquè malgrat Catalunya està obligada, evidentment, a continuar treballant amb l'estat espanyol perquè no s'ha d'interrompre res, perquè hem de continuar aprofitant el petit marge de maniobra polític i els recursos minsos que tenim per continuar fent aquest país millor i perquè la gent visqui millor, no, això no es produeix en un escenari de normalitat, primer perquè hi ha les amenaces, hi ha els requeriments, i després perquè molts dels instruments que ens fan progressar avui en el nostre país, aprovats, per exemple, al Parlament de Catalunya, són impugnats i suspesos de forma reiterada i constant per part del govern espanyol, senzillament anant al Tribunal Constitucional, senzillament recorrent-ho absolutament tot, amb el suport, evidentment, sempre de Ciutadans i del Partit Socialista Obrer Espanyol. I això no només passa en relació al referèndum, a l'exercici del dret de vot, a la democràcia i el poder construir una república. Això passa en relació a instruments que són tan necessaris a Catalunya com la llei que pretén lluitar contra la pobresa energètica, la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones, els impostos que ens han de permetre construir una república millor, un país millor, i a la vegada intentar ajudar aquells que més pateixen avui al nostre país, com pot ser l'impost als dipòsits bancaris, i així un llarg etcètera, que a mi em sembla que hi hagi una majoria política a l'Estat espanyol que el que faci sigui diluir, aturar tot allò que anem fent des del Parlament de Catalunya avui i que és un avenç, és un progrés social, és que la gent visqui millor, a mi em sembla que això no és una situació de normalitat al nostre país.
El senyor Millo deia també que li venia molt de gust, perquè no l'ha vista, veure l'acte del Consell Executiu del govern d'ahir, signada pels membres que hi van ser. Existeix aquest acte, senyora Rovira?
Doncs, miri, no me n'he ni ocupat ni preocupat, i suposo que si existeix, doncs tindrà els seus protocols de publicació habituals. Uh-huh. La veritat és que ells busquen allà on aferrar-se, no? Ells ja insinuen l'amenaça de que quan hi hagi un paper ho aturarem, quan això forma part del mateix, no? De l'amenaça, i això va directament a intentar obstaculitzar que els ciutadans de Catalunya votin i decideixin el seu futur, tots els ciutadans de Catalunya. A mi em sembla que si ells creuen que viuen en un estat de dret, que si realment creuen que viuen en un estat democràtic, que si realment creuen que al final tots podem exercir en llibertat allò que volem ser, en aquesta Constitució que ells apel·len cada dos per tres per frenar, l'haurien d'apel·lar en relació a un principi democràtic que és clarament universal i que és el que apel·lem nosaltres, és el que nosaltres diem que posarem en exercici, aquesta democràcia, aquest dret a decidir, perquè els ciutadans de Catalunya decideixin. Amb això, intentant buscar el paper per impugnar i suspendre, pretenen una altra vegada amenaçar, obstaculitzar que els ciutadans de Catalunya votin per decidir, frenar la democràcia. És una expressió més de l'estat demofòbic, buscar l'acord de govern d'ahir, la publicació, perquè així tenim on aferrar-nos, i, en fi, em sembla lamentable.
Senyora Rovira, com és que ahir es va fer una roda de premsa per respondre preguntes al voltant d'aquest anunci de la data i la pregunta?
Jo crec que ahir va haver una posada en escena claríssima i un missatge contundent per part del govern amb el suport de la majoria parlamentària, Junts pel Sí i la CUP, anunciant una data i una pregunta i començant a explicar-nos, a donar informació de com és possible fer un referèndum a Catalunya, què és el que anirà passant durant les properes setmanes i què és el que ens reclama i necessita la majoria de ciutadans d'aquest país, aquest 80%, aquests milers i milers i milers de ciutadans que saben perfectament que l'exercici de la democràcia, és a dir, el referèndum com instrument, l'aplicació del principi democràtic a Catalunya, és aquell instrument, aquell únic instrument que ens ha de permetre sortir d'aquesta cruïlla política en la que estem. I això és el que anirem fent, anar-nos explicant, anar donant informació. Per tant, no ve de la roda de premsa d'ahir i de com es va explicar ahir, sinó el que anirem explicant a partir d'avui.
Ara, quan sentíem el delegat del govern parlar de funcionaris, entenem que els funcionaris són claus en tot aquest procés. Per tant, vostès compten que siguin els funcionaris els que s'encarreguin, no com va ser en el 9-N, diguem-ne, amb voluntaris, siguin els funcionaris els que s'encarreguin de bona part de tot el que significa aquest referèndum de l'octubre, no?
A mi em sembla que el que hauria d'explicar el delegat del govern espanyol a Catalunya és com s'organitzen habitualment les jornades electorals a Catalunya, perquè ells saben perfectament que l'ús dels funcionaris en una jornada electoral amb la llei electoral espanyola no és necessari. Tal com es venen organitzant les conteses electorals, les jornades electorals a Catalunya des de fa més de 30 anys. Per tant, aquí ells estan treballant sobre una fal·làcia de que per organitzar una jornada electoral ordinària, unes eleccions a Catalunya, són imprescindibles els funcionaris. I això no és cert. El que són imprescindibles són agents electorals, treballadors acreditats per l'òrgan convocant de les eleccions, en aquest sentit, per al govern de la Generalitat. I són agents electorals clarament formats per intervenir en les jornades electorals. Per tant, nosaltres, el govern de la Generalitat i nosaltres, el que estem intentant és reproduir exactament una jornada electoral tal com fa 30 anys que es reprodueixen al nostre país per fer un referèndum. no farem res més d'excepcional que el que s'ha vingut fent. Només hi posarem una prevenció, que davant de les amenaces insistents del govern espanyol respecte als funcionaris, el que estem fent, el que estem intentant treballar és amb la màxima preservació dels treballadors i els funcionaris públics. De tal manera que tot el que es desenvolupi durant el dia 1 d'octubre recaiguis només sobre responsabilitats polítiques. Serem els càrrecs electes, els diputats i diputades, seran els responsables polítics qui assumirà tota i cadascuna de les responsabilitats de la jornada electoral. I això, a més, ho venim explicant, perquè també expliquem que els funcionaris, els treballadors públics, els ciutadans que vagin a votar el resultat del referèndum tota la jornada electoral haurà de gaudir d'un marc legal, d'una legalitat, d'una llei, d'una norma que aprovarem al Parlament de Catalunya. I aquest marc legal, existeix i pot existir perquè es fonamenta sobre un principi que és universal, que és el principi democràtic. I és un principi que està contingut i recollit a la Constitució espanyola i que, a més, té uns fonaments, té uns agafadors clarament en el dret internacional. Per tant, a mi em sembla que les preguntes ens les ha de respondre el govern espanyol, el delegat del govern espanyol, de com impediran que a Catalunya s'exerceixi la democràcia, sota quina base legal s'agafaran per impedir unes urnes, per què estan amenaçant uns funcionaris que saben que no estem utilitzant a cap jornada electoral des de fa més de 30 anys. Crec que són preguntes que els hem d'anar retornant i que són ells que tenen l'obligació de respondre. I tenen l'obligació, sobretot, de respondre per què no deixaran votar milers i milers de ciutadans de Catalunya que avui saben que l'única manera de sortir d'aquesta situació política és amb unes urnes en forma de referèndum.
Senyora Rovira, jo li anava a preguntar també ara, evidentment ells han de respondre una sèrie de preguntes, però els que formen part de la majoria del Parlament de Catalunya i que formen el govern de la Sanitat també han de respondre d'altres. Com per exemple, si jo li pregunto d'on trauran el cens, vostè m'ho sap respondre?
No li respondré en aquest moment, perquè el govern de la Generalitat informarà puntualment i quan sigui necessari, quan arribi el moment, de quin cens es disposa, com s'ha elaborat, i els ciutadans tindran la capacitat de comprovar si estan inclosos en aquell cens, on és la seva mesa de votació, en quin col·legi, igual que una jornada electoral ordinària.
En tot cas, s'està elaborant aquest cens.
El govern de la Generalitat no només està treballant en el cens, sinó que està treballant en totes i cadascuna d'aquells elements, d'aquells factors que són absolutament necessaris per fer un referèndum amb garanties democràtiques i que sigui clarament vinculant. I això significa que s'està treballant amb el cens electoral i els col·legis electorals i les meses i les urnes i les paperetes i els sobres i una sindicatura electoral i una comissió de garanties. S'està treballant en tot això perquè és clarament imprescindible perquè existeix un referèndum amb garanties democràtiques.
Ara li faig una pregunta també que té a veure amb el gremi dels periodistes, però també amb el dels polítics. Millor no anar de vacances aquest estiu?
Miri, el mes d'agost segur que és un mes en el que, com a mínim, els responsables polítics en aquest país i molt probablement també tots els diputats i diputades que donem suport, que contribuïm a generar aquesta majoria parlamentària a favor d'un govern que s'ha compromès a fer un referèndum, tindrem feina. Dit això, jo crec que el mes d'agost cadascú que faci el que li sembli que ha de fer. Nosaltres el que tinc molt clar que hem de fer és continuar garantint que l'1 d'octubre hi haurà un referèndum amb aquestes garanties democràtiques que la gent podrà votar per decidir el futur polític de Catalunya. És el que ens toca, evidentment.
I per altra banda, senyora Rovira, ara m'estava mirant algunes dades i veia que en les últimes eleccions, per exemple, al Parlament de Catalunya, els funcionaris, no només de la Generalitat, també municipals, que actuaven en tota aquesta qüestió, van ser 4.500 mobilitzats pels ajuntaments i coordinats per governació. Eren, això sí, després, quan parlàvem de les meses, sí que hi havia 72.000 ciutadans mobilitzats, que eren titulars i suplents, però hi havia 4.500 funcionaris dels ajuntaments.
I si vostè agafa la llei electoral general espanyola, veurà que no diu enlloc que els ajuntaments hagin de posar un funcionari a exercir les funcions de coordinador electoral. No ho diu enlloc. Diu que hi ha d'haver una persona que es responsabilitza de la coordinació local de la jornada electoral designada per l'Ajuntament i acreditada pel Govern de la Generalitat. Però no exigeix la llei electoral general espanyola en aquests moments que aquesta persona sigui una persona que sigui funcionària, sigui treballadora pública. L'únic que demana és que sigui un agent electoral, una persona electoral, que hagi estat designada oficialment per les institucions i que hagi estat formada a tal efecte. Per tant, no diu que hagi de ser funcionària ni treballadora.
Per tant, pot ser que no utilitzin funcionaris tampoc dels ajuntaments.
Clar, és que hi ha molts ajuntaments que per defecte designen un funcionari, però hi ha altres ajuntaments que per defecte no l'han designat mai un funcionari. Senzillament han designat una persona, la millor que creien possible, que ha estat formada per desenvolupar aquestes funcions. Per tant, per què nosaltres ara resulta que ens hem d'exigir més del que està exigint en aquests moments la llei electoral general espanyola? No? I a més tenim l'obligació de complir-lo, i a més sota unes amenaces del govern espanyol, especialment a un col·lectiu determinat, que és els treballadors públics. Nosaltres anem explicant això, tot això a partir d'avui. Les normes que regularan el referèndum ho deixaran molt clar. I, per tant, aquestes amenaces tenen una data de caducitat. El govern espanyol ja deu estar elaborant quines seran les properes amenaces, no? A part de les inhabilitacions, la pressió que estan exercint sobre els treballadors públics. Deuen estar preparant ja la següent, perquè aquesta pressió que estan exercint en aquest moment té clarament una data de caducitat. I, evidentment, nosaltres estem treballant per preservar els funcionaris públics, per no exposar ningú necessàriament, perquè les responsabilitats del referèndum siguin assumides, totes i cadascuna d'elles, políticament.
Última pregunta, senyora Rovira, només per una de les qüestions, dels dubtes que teníem a la jornada d'ahir, que crec que ha quedat irresolta, és la reacció dels comuns. Ahir no vam sentir els dos principals líders de les confluències, que són Ada Colau i Xavier Domènech. Tots dos van tuitejar que senzillament esperaven garanties democràtiques i que continuaran treballant perquè hi siguin. Vostès com ho interpreten, senyora Rovira?
Doncs em quedo amb la part final, amb la coletilla, no? Que continuen treballant perquè hi hagin les garanties democràtiques, i nosaltres amb plena voluntat de treballar conjuntament perquè hi hagin totes i cadascuna i les millors garanties democràtiques, i perquè el referèndum sigui d'una qualitat democràtica a la vista de quanta més gent millor. I a mi em sembla que al final els demòcrates, la gent que defensarem que els ciutadans de Catalunya exerceixin la sobirania, que puguin decidir lliurement el seu futur, doncs ens acabarem trobant en un espai molt ampli en la que intentarem posar quin és el comú denominador d'aquestes garanties democràtiques perquè fa un referèndum efectiu. Miri, cada organització política és legítima d'anar avançant els seus posicionaments i d'anar venint en la forma que trobin oportuna, però el que és evident és que els demòcrates d'aquest país més tard o més d'hora haurem d'acabar en un mateix espai per garantir que els ciutadans de Catalunya són sobirans i poden decidir el seu futur polític.
Marta Rovira, portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia. 7 minuts i 2 quarts de 10 del matí, i per acabar aquesta ronda, ja és que us veig amb ganes de parlar molt, però de seguida us dono la paraula, però per acabar aquesta ronda, en línia el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, el senyor Raül Romeva. Senyor Romeva, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja tenim data i pregunta per quan la convocatòria oficial del referèndum, senyor Romeva.
Doncs quan toqui. Tots aquests procediments, també amb unes eleccions normals i ordinàries, tenen els seus calendaris, i el que és important és saber quan seran, això és evident, això ja ho sabem, però a partir d'ara s'inicia un procés en què tota la informació que pertoqui a la logística, i això inclou també la convocatòria pròpiament, s'informarà en el moment que pertoqui. És absolutament normal. Jo crec que en aquest sentit ningú li ha de sorprendre, perquè en definitiva és el procediment habitual en qualsevol circumstància.
Ens anem de vacances o no ens anem de vacances?
Sap què passa? Que jo porto ja 3 o 4 anys en què les vacances per mi són una mena, diguem, de ciència-ficció. Però en qualsevol cas, a veure, jo crec que estem davant d'una oportunitat històrica. És evident que tothom té el dret a descansar, i crec que hem de posar una certa mesura al que està passant. Ara és evident també que, tenint en compte que això passarà a l'octubre, doncs home, l'agost està molt a prop i caldrà treballar, i per tant, per la part que em toca, jo li garanteixo que les meves vacances estan molt condicionades, òbviament, com les del govern i tots els que estem en aquest projecte, en aquest objectiu que en definitiva és el que hem vingut a fer, i ho vull recordar. Ho dic perquè moltes vegades la gent se sorprèn de que hem vingut, que estiguem fent allò que vam dir que havíem vingut a fer, i a mi em sembla que això és el més normal quan un assumeix un compromís democràtic.
Senyor Romeva, aquest decret de convocatòria que el signaran quan toqui, com diu vostè, el signaran tots els membres del govern?
Assignarà, això ho explicarem en el seu moment, repeteixo. Aquí hi ha un compromís del govern, i a mi em sembla que quan vam assumir la responsabilitat cadascú la seva a nivell de govern, ho vam fer sabent que aquest govern tenia aquest objectiu. Per tant, aquest és un objectiu del govern. I això ho assumim tots, indiferentment de qui signi un paper o qui signi un altre. Totes les decisions que afecten aquest referèndum i, per tant, aquest compromís, és una decisió col·lectiva, perquè l'hem pres col·lectivament, l'assumim col·lectivament i, òbviament, n'assumim les conseqüències col·lectivament.
Mm. Abans, amb Marta Rovira, li preguntàvem d'on sortirà el cens, deia que ho explicaran, que estan treballant en el cens. Evidentment, si li pregunto que qui farà l'encàrrec de les urnes, em dirà també que ja es veurà en el seu moment. Per tant, li faig una pregunta que crec que pot interessar molta gent que ens està escoltant, perquè, com sap, també ens escolta molta gent de fora. Els catalans a l'exterior podran votar en aquest referèndum, senyor Romeva?
Nosaltres estem fent tot el possible perquè tothom que pot votar en unes eleccions normals pugui votar també en aquestes. I aquest és el compromís, repeteixo, aquest és un compromís del govern. El govern està treballant perquè tots els aspectes vinculats a un procés electoral es puguin complir. En el tema del vot, qui està treballant en concret és el Departament de Governació, ja fa temps en aquest sentit, i per tant, repeteixo, cadascú des del seu àmbit està treballant que això sigui possible. En el moment en què tinguem els detalls concrets de cadascun dels aspectes que afecten el referèndum, els farem públics. Però insisteixo que això és una decisió col·lectiva, malgrat que cada departament, òbviament, està treballant en el seu àmbit.
Sobre la regulació, diguem-ne, del referèndum, hi haurà una norma específica que inclogui, diguem-ne, o reguli les condicions d'aquest referèndum, o ja s'enclourà dins d'això que en diuen la llei de transitorietat?
Els detalls s'explicaran en el seu moment, quan pertoqui, insisteixo. Això ho sabrem i ho sabrem en els temps pertinents, perquè també vull ser molt clar en aquest aspecte. És evident que si hi hagués hagut un acord amb l'estat espanyol, tot això seria molt més fàcil i tot això ho podrien fer d'una manera segurament molt més còmoda per part de tothom. La situació actual amb la que ens trobem, i hem sentit tots el senyor Millo anteriorment, no és aquest escenari. Per tant, com que nosaltres estem convençuts de que aquesta és la manera d'afrontar el problema, i això és el que expliquem a l'exterior, De fet, a l'exterior expliquem bàsicament tres coses. Jo he tingut ocasió ahir mateix d'explicar-ho a diferents mitjans internacionals. Vaig ser a Madrid, precisament posant en coneixement d'alguns mitjans i d'alguns responsables també diplomàtics aquesta qüestió, i explico bàsicament tres coses. La primera, que això no va d'independència sí o no, això va d'autodeterminació, va de que cadascú decideixi què vol ser, i per tant va d'aquest 80% que demana poder votar. En segon lloc, expliquem que això és perfectament possible fer-ho en el marc legal actual, en el marc constitucional actual. Per tant, quan ens diuen no, és que això és il·legal, no, és que no és veritat que ho sigui. És perfectament factible, com ho demostra el manifest de 600 juristes que ens van presentar ara fa unes setmanes i que explica perfectament per què es pot fer en el marc constitucional actual. I expliquem una tercera cosa. Escolta, aquí hi ha un problema. Hem de reconèixer que hi ha un problema. I nosaltres posem davant d'aquest problema una solució. Algú més posa una solució? De moment no l'hem vista. Nosaltres la posem. I per tant estem obligats a posar una solució sobre la taula, que a més és una solució que permet afrontar un problema que ajudarà que Catalunya, l'Estat, però també Europa, afrontin i puguin fins i tot resoldre aquest problema. Expliquem aquestes tres coses. I amb aquestes tres coses nosaltres insistim en que per molt que alguns vulguin o bé negar el problema o bé respondre a aquest problema per vies d'acció, d'amenaces, de querelles, de fins i tot de menys tenir-lo, el problema no desapareixerà. I per tant, com que nosaltres som conscients de que arriba un moment tard o hora que les coses s'han d'afrontar, nosaltres hem decidit fer-ho. Qui vulgui venir, encantats de la vida. Tots els que estiguin disposats a fer-ho, nosaltres estarem absolutament contentíssims de poder-los acollir. Crec que és el que pertoca, però en qualsevol cas la determinació hi és de fer-ho.
Li va faltar una mica més de contundència des del sector dels comuns ahir. Ada Colau va fer un tuit, que si vol li llegeixo. Diu, sempre hem defensat un referèndum amb garanties com a solució real i democràtica per Catalunya. Seguirem treballant per fer-lo possible. Ahir tenia un acte públic, no em va dir res i tampoc no van permetre que els periodistes li preguntessin. Li falta una mica de contundència al món dels comuns, senyor Romeva?
Miri, cadascú se situa on considera. Jo estic convençut de que quan a la gent se li proposa escollir entre monarquia i república, especialment quan s'ha passat tota la vida defensant la república, com és el meu cas, i com és el cas de tanta d'altra gent, quan tenim la possibilitat de construir una república, a mi em sembla que és una magnífica oportunitat que convé aprofitar. Aquest és un missatge que esperem també que molta gent que en aquests moments potser té dubtes, legítimament, no dic que no, vegi que té l'oportunitat de poder fer allò que tant de temps hem dit, hem defensat i hem lluitat que es pugui fer. I jo crec que en aquests moments és una, per mi, una magnífica oportunitat que qui ha volgut i qui ha defensat tota la vida un projecte en aquest sentit el pugui exercir.
9:45 a.m, Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí al Via Lliure.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem aturada, 2 minuts, i de seguida totes les qüestions que us heu estat guardant, Manel Delgado, Jordi Graupera, Sara González i Alejandro III, per poder debatre.
RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen 4 minuts de 9:45 a.m. del matí. De tot el que hem escoltat, Graupera, si estàs aquí. Ah, no, espera't, que el Delgado no hi és, el Graupera.
No, no, algú...
Sí. El Delgado encara no ha parlat. Espera, no, comença tu, Delgado.
No penso cedir el torn, no. Bueno, en primer lloc, una cosa. Jo sí que estic intrigat sobre si els comuns seran prou contundents. Per exemple, el dilluns, quan en Josep Nuet, que és dels comuns...
Vagi al TCJ.
Al TCJ... Serà, diguem-ne, demanarà perdó, s'ajornarà davant de qui sigui que l'interrogui, dirà que tot ha sigut un malentès, que ell és bo, que ell no és independentista, o dirà que està en condicions de portar fins a les darreres conseqüències el seu compromís no amb la independència, sinó amb la democràcia. Jo crec que, diguem-ne, la postura dels comuns, crec que el dilluns quedarà ben clara per boca d'aquell que, d'una forma o altra, està en condicions de demostrar que és el que escriuen a l'hora de defensar la democràcia, que és el que estem parlant, s'arribarà fins al final.
Passa que, Delgado, si fem la pregunta de qui mana dins dels comuns... Bé.
Primer lloc, els comuns no existeixen.
Sí, d'acord.
O sigui, la qüestió està en que no mana ningú...
A veure, perquè... Catalunya en Comú qui és?
Catalunya en Comú? Catalunya en Comú, per ara, és una marca.
Sí, d'acord, és una marca que qui l'ostenta?
Home, Ada Colau, que és una altra marca. Un altre tema, per cert. Ada Colau ja és una marca.
Xavier Domènech.
Però, no, o sigui, diguem-ne, el Coscubiela representa una sensibilitat molt diferent.
No, el Coscubiela, evidentment que sí. Però he dit Xavier Domènech. Xavier Domènech i Ada Colau són les dues cares visibles de Catalunya en Comú.
O sigui, el problema no està en què pensen, me cauen, és que la qüestió no està en què pensen. No es pot saber el que pensa un ésser humà. El que importa és el que fa.
No, sí, jo no he dit què pensa ni què fa. He dit que són les dues cares visibles de Catalunya en Comú.
Estàs dient que són antidemocràtics perquè diuen que aquest referèndum no diga...
Tampoc ha dit això.
Que és una qüestió de democràcia. S'està fent una similitud entre referèndum i democràcia, que em sembla una barbaritat. Una barbaritat. O sigui, els que no estem a favor de fer un referèndum som antidemòcrates. És hiperbèstia, això. Hiperbèstia. I llavors jo pregunto, que ara que estàs parlant dels comuns, que els comuns que no defensen fer el referèndum com s'està fent, sinó fer-ho de forma legal, si es pot fer, clar, si no es pot fer, no sap. Què passa? Són antidemòcrates? Pregunto, són antidemòcrates també per tu? El Coscubiela és antidemòcrata?
Una cosa, ara està bé que parlem dels comuns, però ho dic perquè també hem tingut 3 entrevistes abans i m'agradaria que comentéssim algunes coses.
No, bàsicament el que estic dient és que al capdavall el que importa no és el que pensen, que no ho sabem, ni el que diuen, que tampoc el capdavall ho sabem en relació als comuns, sinó que és el que fan, i jo crec que el dilluns quedarà clar d'una forma inequívoca, a l'hora de la veritat, si em permeteu usar un llenguatge gairebé teori, a l'hora de la veritat, i està claríssim què és el que faran, i el que faran serà el que es correspon amb el que farà el dilluns al Nuet, i ja està, això és el que tenim fins ara. Després, en relació al tema de la declaració d'ahir, jo crec que estem davant d'un anunci que hagués pogut ser estamos próximos a, a despegar o a aterrar, no importa, perquè l'indicació bàsicament és ponga sus asientos en posició vertical. Tens la idea?
O sigui, plega... Cordeu-vos els cinturons.
Ja està, o sigui, atenció, va, diguem-ne, és dir, ei...
Jo crec que no m'he embarcat encara, però bueno.
La història bàsicament és dir, ei, va, això va en sèrio. Perquè aquesta és la qüestió. És a dir, ara, i això ja és una forma inequívoca, per què creus aquesta discreció, aquesta mena de silenci, aquesta modèstia de les proclamacions al capdavall no fa altra cosa més que donar constància del vertigen que tenim raons d'experimentar i que està justificat pel fet de que passaran coses, i passaran coses greus, importants, tant de bo que greus amb el sentit de transcendents, però passaran coses. O sigui, està claríssim que l'ABC és el que qui encerta quan planteja la pregunta. Qui està amb un carrer sense sortida no és el govern català, és el govern espanyol.
Ja se'l veu, lo preocupat que està.
Però no, això, això justament, aquest article que tu esmentaves fa una estona...
David Rubido.
Pues el que diu bàsicament és, bueno, i ara què? O sigui, la gran pregunta que és la que s'ha de formular el govern espanyol, o sigui, ja sabem què és el que vol fer el govern català. El que és un misteri és que és, no és el que vol, sinó que és el que pot fer el govern espanyol.
De tot el que hem sentit fins ara, l'entrevista amb en Millo, amb la senyora Rovira i amb el senyor Romeva, Sara.
Sí, arrenco per les declaracions de Marta Rovira. És veritat que el govern espanyol ha de respondre moltes preguntes. Cada vegada que diu que vol impedir el referèndum, no especifica com el pensa impedir, però també el govern català té l'obligació de respondre moltes preguntes, perquè en la mesura en què s'expliqui amb quines garanties es farà aquest referèndum, també es mobilitzarà més gent a l'hora de participar. I jo crec que la participació en aquesta votació és determinant per veure si aquest referèndum acaba sent realment vinculant i acaba tenint efectes polítics i, conseqüentment, també jurídics. I en aquest sentit, els comuns el que fan és estar a l'espera de conèixer aquestes garanties i aquesta logística per saber com es posiciona. Ara bé, davant d'una actuació contundent del govern espanyol, imagino que no es quedaran aquí distants, que d'alguna manera, com diu el Manel Delgado en aquest sentit, ells s'hauran de posicionar en la defensa de les institucions. De fet, també ha dit Marta Rovira que en la jornada electoral no seran imprescindibles els funcionaris, però més enllà de la jornada electoral pròpiament dita, també hi ha la logística de preparació de tot el referèndum en la qual els funcionaris sí que seran necessaris. I després, pel que fa a les declaracions que ha fet Enric Millo, si no ho hem entès malament, ha dit que si hi ha milers de funcionaris que participen en l'organització d'aquest referèndum, la Fiscalia en realitat tindrà capacitat per presentar una querella contra cadascun d'ells.
Correcte.
Dubto que tinguin capacitat per fer front a un Fuente Ovejuna. I amb això enllaço amb el que serà el decret de convocatòria del referèndum, que el conseller Romeva no ha volgut explicar si el signarà tot el govern, si el signarà el president o qui el signarà. Però és que potser no el signa tot el govern, sinó també tots els diputats que estan a favor de la celebració d'aquest referèndum.
No,
és a dir,
no
una altra Fuente Ovejuna. No, la Fiscalia tindrà capacitat per fer front a un Fuente Ovejuna?
No, però no hi ha cap problema. Pots signar el que vulguis, però no comet tots els diputats, no cometen il·legalitat si fan aquesta signatura, perquè no tenen... No, només és qui té la capacitat de fer aquest tipus de qüestions i qui s'hi accedeix, això ja està explicat pels tribunals, qui s'accedeix en la seva funció. Però podem signar tu, jo, l'alcalde de Tortosa.
Estem parlant, tercero, d'inhabilitar un govern sencer.
No l'inhabilitaran per fer una signatura que en realitat no és més que...
Els diputats, com si fos una... Això és diputats.
No, però és com que tampoc és una...
Tampoc el govern.
No, és que segurament només el que han estat dient a les sentències i amb la jurisprudència és que només qui s'accedeix a la seva potestat dintre del marc de les competències és qui pot estar processat.
Però, per tant, tot el govern sencer.
No, només la consellera, segurament la Borràs, em sembla que és la que porta...
Em consta que no és així. Constitucionalistes com Xavier Arbós han dit que si, per exemple, el govern espanyol ahir hagués demanat intervenir sobre la reunió que es va produir ahir del govern, s'hauria d'intervenir contra tot el govern.
Això, tot això, li podem preguntar al Xavier Arbós d'aquí una estona també, que el tindrem a partir de les 10 per consultar-li, perquè, evidentment, surten moltes preguntes. Graupera, 3 minuts i 3 quarts de 10 del matí, del que has sentit, comentari.
Del que he sentit, diria que el gran contrast que hem vist és entre l'Enric Millo i la Marta Rovira, no? Després el conseller Romeva, diguem-ne, ha afegit algunes coses, però jo crec que són els dos grans marcs amb els que ens estem, amb els que estem lidiant. Que no és només que, diguem-ne, que diguin coses diferents, sinó que ho diuen des de perspectives... no sé com expressar-ho per dir el que vull dir, el que vull dir és que són pràcticament marcs diferents, no? Uh-huh. Tota la resposta de l'Enric Millo és una resposta que en realitat el que està començant a passar és que malgrat que té la força, diguem-ne, de l'Estat al darrere, és el delegat del govern, malgrat que té, diguem-ne, a la seva disposició, diguem-ne, els arguments de l'Estat i de l'Estat quo, la seva intervenció s'esfilagar-se més que la de la Marta Rovira, diguem-ne, té menys credibilitat, perquè es dedica a fer, diguem-ne, disquisicions de tipus legalista, que són disquisicions que ja demostren que tenen un límit del que realment l'autoritat pública pot fer en un cas com aquest. Mentre que el cas de la Marta Rovira, sobretot a la part final de la seva intervenció, quan explicava que estem davant, diguem-ne, de l'intent d'expressar de manera local o de manera concreta una sèrie de drets que són intrínsecs a la democràcia espanyola, que són intrínsecs a les lleis internacionals, que són intrínsecs a l'exercici democràtic. I en les democràcies normals, també en l'espanyola, les solucions als problemes concrets sempre són concretes a aquella circumstància. L'exemple clar, diguem-ne, constitucional espanyol seria la successió de la corona, no? Si la successió de la corona a la Constitució havia de ser per via masculina, quan es va canviar a la via femenina, no es va reformar la Constitució, sinó que ja es va veure que la Constitució, en els valors que té, en els principis fonamentals sobre els que s'aguanta, ja permet aquesta possibilitat. El mateix es pot dir de la interpretació que es va fer en el seu moment al Canadà, no? És a dir, la Constitució del Canadà tampoc permetia el referèndum, tampoc permet el dret a l'autodeterminació, i de fet el Tribunal Suprem no la reconeix, però els principis d'autogovern i els principis democràtics i de federalisme de la Constitució canadenca fan impossible que es plantegi una circumstància en la qual el govern federal, en aquest cas seria el govern espanyol, es dediqui a impedir l'exercici d'un dret democràtic. Però suposem que el que diu Enric Millo fos veritat. Suposem que el govern espanyol es dediqués a agafar una interpretació de la Constitució i fes ús de la potestat que té per no autoritzar un referèndum per tal d'iniciar un procés, diguem-ne, d'intentar frenar-lo. El que es veu amb la intervenció del Millo és, i amb la conversa que acabem de sentir entre l'Alejandro i la Sara, que aquest és un procés que no té fi. L'intent de frenar el procés de degradació de les institucions espanyoles és imparable. I jo crec, i la meva tesi que porto defensant aquí durant mesos, és que Espanya no pot pagar aquest preu. L'estat espanyol no pot pagar aquest preu. No el pot pagar no només per la degradació que suposaria de la vida pública, sinó també perquè els seus ciutadans tampoc no poden viure en un estat en el qual s'ha de fer tot el que diuen que s'ha de fer per poder frenar l'exercici de l'autodeterminació a través d'un referèndum. Mentre que la banda, diguem-ne, autodeterminista, la banda que representa la Marta Rovira o el Raül Romeva en aquesta conversa, té al seu favor que cadascuna de les passes que fan és una passa que amplia els drets dels ciutadans, amplia el seu empoderament, amplia la possibilitat d'exercir un dret que és seu i que és sobre el que s'ha construït la vida pública a Catalunya des de que hi ha democràcia. I aleshores, com deia el Manuel, en aquest conflicte, en aquest cordeu-vos els cinturons, qui estigui en la disposició d'ampliar aquests drets i de donar-los més poder, mentre no es mogui ni un mil·límetre d'aquesta ruta, té més les de guanyar que no pas qui s'ha de plantejar de quina manera pot agafar milers de persones o pot intentar fer disquisicions, com ara dir, que com que els parlamentaris no tenen la competència, no se'ls pot empurar. Però com que el govern sí que té la competència, però en realitat no la té i s'accedeix, com que sí la té i no la té, és la competència de Schrödinger, aleshores aquests sí que se'ls pot empurar. No? O sigui, totes aquestes distincions demostren que hi ha un intent de filar prim en el sentit d'intentar evitar al màxim aquesta degradació o aquesta, diguem-ne, repressió, que no m'agrada la paraula perquè no és exacta. I aleshores és en aquest intent de calibrar que es nota que en l'exercici del dret a l'autodeterminació qui l'exerceix té les de guanyar.
Passen 2:45 de 10 del matí. La gran pregunta que generava, o una de les grans preguntes, moltes, en teníem moltes ahir, sobretot perquè no va haver-hi roda de premsa, que això és el que també el que hem comentat amb Marta Rovira. Però una de les grans preguntes, més enllà de l'actuació de la Generalitat, més enllà de la Moncloa, és el paper que ara comentau i que teníeu aquesta discussió al voltant dels comuns. Ahir no vam sentir la veu d'Ada Colau, tampoc vam sentir la veu de Xavi Domènech, sí la d'en Coscubiela, i ara tenim en línia la Elisenda Alemany, portaveu de Catalunya en Comú. Senyora Alemany, bon dia.
Bon dia, com estem?
En quin lloc hi haurà els comuns quan ens acostem a l'1 d'octubre?
Jo crec que aquí hi ha una pregunta clau que quan ens demanen el posicionament sobre aquest referèndum, que és respondre quines garanties democràtiques hi som davant d'un referèndum. Això d'entrada. Llavors és difícil posicionar-se davant d'una cosa de la qual no coneixem les característiques. Però dit això, jo crec que aquest esdeveniment que ens apropa a l'1 d'octubre hauria d'acumular, si més no, hauria de portar més aspectes que no va fer el 9N. Ho dic perquè molts de nosaltres, en els quals jo m'incloc, vam anar a votar el 9N, fins i tot vam votar que sí. No crec que tingui cap valor dir-ho, però sembla que si un no es declara independentista, moltes vegades les posicions dins d'aquest debat no són escoltades, i crec que en això també hauríem de fer una reflexió, perquè si realment el referèndum és l'instrument, tant pels que voten que sí com pels que voten que no, crec que hauríem de tenir els debats un altre caràcter, i en aquest sentit el nostre compromís amb aquest procés, per exemple, teixint aliances internacionals, però també estatals, i també aportant polítiques que segurament s'han desmarcat del que ha estat el full de ruta de Junts pel Sí, creiem que pot acumular múscul cap a l'1 d'octubre. Ara bé, nosaltres encara no coneixem les característiques d'aquest esdeveniment i, per tant, ara mateix posicionar-nos sense saber si realment aporta nous elements, si creiem que són rellevants i de responsabilitat política, no només cap a nosaltres, sinó també per a la ciutadania, per decidir, per saber què és el que s'està votant a l'1 d'octubre, creiem que són imprescindibles. I davant d'això, davant d'aquesta incertesa, ara mateix nosaltres tampoc ens podem posicionar, perquè no coneixem si realment s'està donant en termes d'efectivitat i si el caràcter d'aquest esdeveniment serà finalment vinculant.
A veure, hi ha tres possibles escenaris que a mi se m'acudeixen simplificant molt la situació. Un, que es produeixi un referèndum amb totes les garanties i que des del seu punt de vista trobin que té totes les garanties. Un altre, que es produeixi el referèndum sense aquestes garanties o que des del seu punt de vista no tingui les garanties. I un tercer és que no es produeixi el referèndum. No? Aquestes tres opcions, i podrien, sí, simplificant molt, serien aquestes. Si es produeix el referèndum, sigui amb garanties o sense, la seva posició varia? És a dir, vostè ja m'ha dit que el 9N van anar a votar i allò no tenia cap garantia en el sentit que no hi havia una conseqüència posterior. Però vostès van anar a votar, Ada Colau van anar a votar, Lluís Rebell van anar a votar. Si no hi ha aquestes garanties, imaginem que des del seu punt de vista consideren que no hi ha les garanties, deixaran d'anar-hi?
Sí, jo crec que hi ha un aspecte fonamental, que és la mobilització de la gent. És a dir, jo no ens imagino als comuns amb una mobilització massiva posar-nos en contra. Vull dir, crec que seria situar-nos en el bloc de l'immobilisme on nosaltres no ens situem, ja d'entrada. Ara, què vol dir no tenir garanties democràtiques? No sé, vol dir posar en perill el paper dels funcionaris? Vol dir posar en perill altres aspectes de les administracions, que no només és l'Ajuntament de Barcelona, eh? Vull dir, hi ha altres ajuntaments que també són d'Esquerra Republicana i del PDeCAT, que segurament no s'han escoltat gaire i segurament també posarien el fre en aquest sentit. És a dir, les garanties democràtiques no són només per l'Ajuntament de Barcelona, són per a tots els ajuntaments del país. Per tant, en el cas que no hi haguessin garanties democràtiques, hauríem de valorar què és el que s'està portant a terme per posicionar-nos d'una manera o d'una altra. Però el que està clar és que si hi ha una mobilització massiva al carrer, els comuns, com han protagonitzat altres mobilitzacions massives on també han participat i han col·laborat, no s'hi podran posar en contra de tot això. Vaja, és que jo crec que això és bastant obvi, en el sentit que si els comuns realment volen apel·lar a tota la diversitat i tota la transversalitat de Catalunya, en aquest sentit, crec que ho deixaríem de fer.
Home, si ens fixem en el 9N, aquells 2.300.000 que van anar a votar, no seria estrany que es produís, com a mínim, els mateixos sortissin a votar. Per tant, massiva ho seria en qualsevol cas. Hem de veure-ho, però seria massiva. Però, evidentment, ara vostè feia la referència als ajuntaments. Ningú se li escapa que en aquests moments vostès estan manant al principal ajuntament de Catalunya, la capital, que és Barcelona. Si no hi ha aquestes garanties i vostès tenen dubtes als funcionaris, ens podem trobar en la situació que vostès no vulguin donar l'esquena, però no puguin cedir les institucions. Això com ho solucionen?
Jo ara mateix les declaracions sobre el que fa l'Ajuntament de Barcelona en un hipotètic i futurible veig difícil que les puguem solucionar ara. En tot cas, per responsabilitat, jo diria que quan hi hagi una proposta per part del govern, llavors nosaltres decidirem col·lectivament què és el que volem fer. Però no m'atreveixo realment a dir què és el que farà l'Ajuntament de Barcelona en un futurible quan ni tan sols hem tingut aquesta proposta del govern. I crec que és comprensible que ho faci d'aquesta manera, com també ho farien els altres ajuntaments de Catalunya.
Estan per fer, depèn del cas, una crida pública i explícita a la participació i fins i tot a una posició de sí o no?
Doncs la veritat és que nosaltres el que estem valorant és encara en quines condicions o si realment és un referèndum amb totes les lletres o no per valorar realment si serem, de quina manera hi serem. Però això, torno a repetir, que nosaltres hem dit que hi seríem, que ho hem dit diverses vegades, perquè en totes les mobilitzacions serem. De fet, a mi m'agradaria anar a votar com ho vaig fer el 9N. Crec que hem de veure les condicions, però no només... jo crec que la proposta no és només cap als comuns, jo crec que s'ha d'explicar a tota la ciutadania que si és l'1 d'octubre, què es trobarà l'endemà? Ho dic perquè també juguem i i ho dic en sentit més, el més col·lectiu del terme, ja no parlo dels partits, crec que estem jugant amb la il·lusió i amb els sentiments que molta gent posa en aquesta consulta, i crec que hauria de deixar molt clar al govern què és el que passarà l'endemà, o davant de què estem, o davant de quin tipus de consulta, o si és un referèndum, estem fent front. Més que res, perquè ja portem un seguit d'esdeveniments que a mi sí que m'agradaria fer una mica de cronologia. Van votar en un 9-N, després haver-hi una de les eleccions plebiscitàries que es pensaven per una declaració unilateral que tampoc es va donar. Llavors, aquí hi ha diverses incògnites. Què va passar després del 9-N? Van passar unes eleccions plebiscitàries. I després de les eleccions plebiscitàries, què va passar? Que vam tornar al referèndum. I aquest referèndum serà diferent del 9-N? Vull dir, hi ha una sèrie d'incògnites que jo crec que per responsabilitat política hauríem de resoldre i garantir que realment el referèndum o la consulta o la mobilització que es porti a terme l'1 d'octubre s'ha de definir en quins termes s'està donant i si realment aporta moltes més garanties del que ja hem viscut fins ara. I llavors, moltes vegades valorar amb un mapa molt tancat, de vegades fa que les interpretacions sobre les nostres valoracions siguin unes o unes altres, però crec que hem de tenir el mapa complet per realment veure i entendre que nosaltres estem per un referèndum i que el nostre compromís ja ha estat sempre. Ara, posem en qüestió si el que ara ens suposarà el govern és capaç o no realment de ser majoritari transversal i un instrument tant pels que votaran que sí com pels que votaran que no. Jo crec que aquesta és la qüestió.
Senyora Alemany, ja per acabar, en el cas que tot segueixi com està previst i que el govern de la Generalitat aprovi tot el que ha d'aprovar i faci totes les peticions que ha de fer per poder fer el referèndum, vostès es veuen amb la posició de potser, com a partit polític, com a confluència, dir, fer una campanya pel sí o pel no, o creuen que més aviat donaran llibertat absoluta?
Home, jo crec que prenguem la decisió que prenguem, haurà de respectar la diversitat de la força política que representa Catalunya en Comú. I com hem dit, Catalunya en Comú és sobiranista i té molt clar que dins de Catalunya en Comú hi ha gent independentista, com ja hem declarat, i hi ha gent que no ho és. Però si això va de decidir en clau democràtica, també tenint en compte, i no obviant, que tenim un estat espanyol que degrada les institucions, que inhabilita polítics catalans, que per tant hem de sortir... L'ideal seria sortir amb una solució acordada, però ja som conscients que ara mateix cal aportar altres elements, per això nosaltres parlem d'un referèndum efectiu. Si aquesta solució, si aquesta proposta arriba amb temps perquè nosaltres la puguem debatre, sempre la definirem i sempre la decidirem en clau de força sobiranista. I per tant, quan tinguem la proposta, llavors la valorarem. Però crec que la responsabilitat és que respecti la diversitat de cada persona i que realment doncs que tothom pugui sentir-se interpel·lat, no?, per aquesta decisió de Catalunya en Comú. Però sempre tenint en compte que, òbviament, som un sector, som una força àmplia, diversa, que vol ser també transversal i que, per tant, totes les decisions han de tenir en compte aquests vectors.
Elisenda Alemany, portaveu de Catalunya en Comú, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Graupera.
Sí, m'hauria agradat fer una pregunta.
Ah, mira.
No passa res.
Però vol fer la pregunta...
Sí, però vol dir alguna cosa.
Perquè si volia fer la pregunta que havia de fer, el podria dir jo una cosa, però...
Sí, ara, Graupera i tu, Delgado.
Molt ràpidament, només volia preguntar... Li hagués preguntat si les garanties democràtiques que demanen creuen que les institucions catalanes són capaces de garantir-les, valgui la redundància, amb un actitud hostil de l'estat espanyol. Si això és possible, perquè si la resposta és sí, aleshores sí, asseguem-nos a pensar quines garanties volen que puguin garantir les institucions catalanes. Si la resposta és no, aleshores la paraula garantia amaga una altra cosa. Però bueno, dit això, dues coses molt bàsiques. La primera
breus,
és que,
sisplau,
com ha dit la Marta Rovira i el Rol Romeva, els comuns tenen el dret a fer el seu posicionament. Jo crec que les tornes s'han girat en el sentit de que ells volen exercir una mena de dret de veto i em sembla que ara ja és al revés. Ells han de decidir quina mena de partit seran en el futur, perquè això, acabi com acabi, determinarà quina mena de partit poden ser per Catalunya. I aquest, per això el seu debat intern és tan, diguem-ne, difícil. I dos, a mi em fa l'efecte que tenen raó quan diuen que cal veure l'efectivitat d'aquest referèndum és a dir, si aquest referèndum després cap on ens du i tenen raó de desconfiar, i dos, la qüestió de les garanties, a mi em sembla que la demanda que fan de transparència, encara que és veritat que dins del seu moviment hi ha gent que ho fa, diguem-ne, com a estratègia política, com una mena de call the bluff en una partida de pòquer, tenen tota la raó de demanar-les. Jo també les demano. Jo també vull un referèndum efectiu, jo també vull un referèndum amb garanties, i jo també vull saber com el govern de la Generalitat diguem-ne, garantirà que aquest sigui un referèndum per tothom. L'únic que li discrepo de tot el que ha dit, i de manera frontal a més, ha dit: jo vaig votar que sí, sembla que hagis de votar que sí perquè t'escoltin. Jo crec que el que l'independentisme somia és que els comuns liderin la campanya del no.
No. Això sí que estem complicant les coses. Per què?
O sigui, perquè...
No,
et sap que m'ho preguntaves.
No, sí, perquè... Sí que és una pregunta. En què et bases? Per què d'una forma altra adjudiques?
Perquè busquen legitimar el referèndum. I un referèndum en què tothom vota que sí, com va passar el 9-N, no serveix per res. I estan preocupats perquè busquen algú que voti no.
Els comuns ara mateix no poden defensar la campanya del no, perquè ells sempre han dit que per defensar aquest no hauria d'estar dotat de contingut, i ara mateix aquest no és quedar-se amb l'estatus quo actual. Clar, o sigui, per tant, és molt difícil com a
doncs,
organització transversal
decantar-se
no per una banda o per l'altra justament per això, perquè votar no és quedar-se com s'està. La diferència amb el 9-N tercero és que tenim un president que és Carles Puigdemont, que ha dit que aplicarà el resultat del referèndum.
O sigui, la diferència és el que ha dit el president. Doncs no hi ha masses diferències,
no,
perquè la resta estem amb el mateix.
I després, que hi ha coses que de vegades no es poden predir, i és que probablement l'efectivitat d'aquest referèndum dependrà en bona part del grau de participació que hi hagi al setembre. Per tant, és la gent la que farà efectiu aquest referèndum.
I esteu buscant la gent del no, que falta la gent del no.
Hi ha coses que no es poden predir, perquè de vegades la gent... De vegades és la gent
que
aconsegueix canviar les coses.
No podem preveure, però hi ha moltes coses que sí que ja sabem. No sabem com es garantiran les garanties democràtiques. Cap recolzament internacional, però, que no li hem preguntat al conseller Romeva.
De què parlem?
Zero. Sí,
parlem
zero recolzament internacional.
Jordi. El seu vot no es canviï, de que el recompte dels vots es faci de manera neutral...
Sí, clar, que no ho faci el Junqueras, com
bandes,
es va fer l'altre cop.
De que hi hagi finançament públic per les campanyes electorals per les dues bandes, que hi hagi un debat obert, sense ingerències... O sigui, quan parlem de garanties democràtiques, estem parlant d'això.
I jo li sumo una, Jordi. A mi m'agradaria que una de les garanties democràtiques també fos que la gent pogués anar a votar amb normalitat, sense que hi hagués un ordre judicial que li digués als cossos policials que eviti aquesta votació.
No, és evident, però això és una cosa que, diguem-ne, si l'Estat espanyol o l'Enric Millo o qui sigui vol posar una querella o vol, diguem-ne, mobilitzar el seu aparell jurídic per intentar impedir un referèndum, com que és un referèndum d'autodeterminació, això entra dins de lo possible. I és veritat que és l'obligació del Parlament de Catalunya i l'obligació del Govern de la Generalitat de garantir, diguem-ne, que això no afectarà el funcionament normal.
No, aquesta no és l'obligació de la Generalitat. L'obligació de la Generalitat és complir.
Si aquell dia el teu col·legi electoral està
tancat, no parleu tots.
Però quan parlem de garanties democràtiques, sembla que estiguem aquí agitant una bandera per tapar altres coses.
Garanties democràtiques inclou l'estat de dret.
Les catalanes són perfectament capaces de garantir que es podrà votar en llibertat i que es podrà votar a consciència i que ningú et coaccionarà i que els teus vots seran comptats i de manera pública, etc.
Et demano molta brevetat perquè tenen una molta persona al telèfon.
I el breu sóc sempre jo. Escolta'm,
sí, tens raó.
Paradoxalment, tens raó. Primer lloc, o sigui, aviam si enteneu que jo estic aportant aquí un punt de vista ofert en primera persona a propòsit dels comuns. O sigui, jo els conec, sé que el seu registre no és exactament aquest i que, per tant, se senten descol·locats, però que a l'hora de la veritat tal. A veure, la pregunta és la següent, a veure si algú se'n respondrà. Què va fer Joan Herrera quan era coordinador nacional d'Iniciativa per Catalunya al 9-N?
Dir que no votaria.
No?
I tant que ho va dir. I després va dir que aniria a votar.
Va proposar recollir signatures.
No, ho va dir el 19 d'octubre, el 18 d'octubre, i efectivament, el 4 de novembre diu que sí que votaria. Exacte. Doncs és un exemple perfecte de qui estem parlant. Ara bé, jo una vegada en Fachín em va convidar al seu programa de televisió i amb un programa que es deia justament La República del 49%, i que em va, posar huevo, preguntar-li si el 51% restant era monàrquic.
Me'n recordo.
És a dir, la pregunta bàsicament està, diguem-ne, està realment, estan els comuns en condicions de ser representants del vot borbònic a favor de la monarquia borbònica? Tu creus que realment poden assumir aquest paper?
Tots els que no estan a favor del referèndum il·legal
són partidaris de la monarquia borbònica i de l'Espanya.
Antidemocràtics, no. Borbònics... Ha dit abans la Marta Rovira, no ens permeten exercir el dret de vot. Mentida, si votem en municipals, autonòmics, generals europeus, no podem decidir el futur polític. Clar que ho decidim. Ho decidim a totes aquestes eleccions. El que no podem és votar un referèndum sobre la independència. Només això, com passa a França,
sí, que el que no podem és exercir el dret a l'autodeterminació que està reconegut a nivell internacional.
Les 10 i 4 minuts, en línia ara mateix la diputada de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant. Senyora Reguant, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I disculpes del guirigall previ.
No passa res.
Li anava a preguntar si havia sentit la conversa que havíem tingut amb la senyora Alemany dels comuns, i si vostès ahir, quan escoltaven, més que escoltar gairebé, que llegien per Twitter les opinions d'Ada Colau i de Xavier Domènech, trobaven a faltar una mica de contundència.
Sí, he escoltat la part final, crec, de la conversa que heu tingut. I bé, nosaltres sempre hem dit que estem d'acord i que treballem perquè hi hagi un referèndum efectiu i amb garanties, és que només faltaria. Per això a nosaltres a vegades ens sorprèn i ens sap greu que es quedin amb això i que no avancin una mica més què creuen que són les garanties per treballar conjuntament per posar-les i, valgui la redundància, per garantir-les. Sí, aquí és on ens agradaria poder trobar més suport, que creiem i estem convençudes que al final hi seran, perquè per nosaltres és bastant inconcebible que una força política transformadora, o que es diu transformadora, que busca treballar per la recuperació de sobiranies, no estigui en un referèndum d'autodeterminació i no participi per o no voti en aquest marc.
Potser amb els, si els comuns remessin a favor, seria més fàcil el referèndum o no?
Jo no sé si seria més fàcil o no, però és evident que seria més gent treballant o posant a debat al carrer el sí i el no, i aconseguint i generant una mobilització per tal de defensar el referèndum davant d'un estat que nega un dret bàsic com és el dret a l'autodeterminació.
Senyora Reguant, vostès han reclamat durant mesos una pregunta clara amb una resposta binària, ahir la vam conèixer. Satisfets?
A veure, satisfets sí, ha tardat i ha costat que arribés, sí, però sobretot ara a treballar per... Creiem que cal treballar i no podem tardar més a treballar per les garanties, per assegurar que tothom té dret a vot, que hi ha un cens, que hi ha un recompte imparcial, etcètera, no? Que aquest és el... Ara ja no podem demorar més això, i que també cal que hi hagi una transparència del govern perquè la gent ho tingui clar i per dissipar aquests dubtes d'alguns.
Des de la CUP tenen informació de primera mà del que s'està produint en aquest sentit, senyora Reguant?
Nosaltres sabem coses i hem anat treballant amb el govern, però nosaltres també tenim clar que qui organitza, i ha de ser clar que qui organitza el referèndum és el govern, perquè això també és una de les garanties, no és ni la societat civil ni els partits polítics fora, és el govern qui organitza el referèndum.
Ara, quan parlàvem amb la senyora Alemany i hi havia dubtes al voltant de si les garanties o no les garanties, tenint en compte que és un partit que governa a la principal ciutat i la capital de Catalunya, com és Barcelona, els comuns, juntament amb vostès, governen una altra de les grans ciutats del país, que és Badalona. Vostè em pot assegurar que a Badalona s'obriran col·legis electorals l'1 d'octubre?
Fins ara el govern municipal de Badalona sempre ha dit que estava al costat del referèndum i que obriria i que facilitaria les coses. Jo crec que se'ls hauria de preguntar a ells, però evidentment la CUP està compromesa amb el referèndum, Badalona en Comú està compromesa amb el referèndum i per tant l'Ajuntament de Badalona també.
Les 10 i 7 minuts s'especulava amb la possibilitat que sigui a finals d'agost quan el Parlament aprovi la llei de transitorietat i es pugui signar el decret de convocatòria a principis de setembre per arribar a l'1 d'octubre. És massa ajustat aquest calendari, senyora Reguant?
És un calendari ajustat que molt probablement en un marc de normalitat seria diferent, però que ja sabem que no existeix aquesta normalitat i que molt probablement la voluntat d'alguns d'esperar a un referèndum acordat, que era més que evident que no hi seria, doncs ha fet que tot això, algunes coses s'hagin retrasat.
Ja per acabar, senyora Reguant, si es produeix una ofensiva judicial, s'intenta aturar per la via, diguem-ne, administrativa, hi ha inhabilitacions express, què pot fer la Generalitat o què pot fer la CUP en aquest sentit, que no forma part del govern?
Jo crec que si hi ha inhabilitacions express, hi ha més gent disposada a continuar organitzant i treballant pel referèndum, i per tant és qüestió d'aquestes persones, o sigui, d'anar sumant a gent o anar posant de gent disposada a treballar per això. Crec que no ha d'aturar-nos o no ha de fer por les amenaces permanents de l'Estat o el que pugui fer l'Estat. Ara és el moment de no tant mirar cap enfora, de mirar l'Estat, la Comissió de Venècia, sinó mirar-nos a nosaltres i veure com posem les garanties i com treballem per assegurar que el referèndum es fa amb totes les garanties necessàries i que, a més, doncs, l'endemà comencem el procés constituent per posar les bases de la República.
10 i 9 minuts. Eulàlia Reguant, diputada de la CUP al Parlament. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Via Lliure.
Moltes gràcies.
De seguida, tot el que havia quedat pendent en el Via Lliure, però anem un moment a la publicitat, perquè si no, escolta'm.
A RAC 1, Via Lliure. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2. Amb Xavi Bundó.
Un minut i un quart d'11 del matí. Hem fet la ronda des de quarts de 9 del matí. Hem parlat en aquest programa amb el delegat del govern espanyol, Enric Millo. Hem parlat amb Marta Rovira, amb Raül Romeva, amb Elisenda Alemanya, amb Eulàlia Reguant. D'aquí uns minuts podrem també parlar amb un expert constitucionalista com Xavier Bosch, en conversa amb el Jordi Grauper, amb el Manel Delgado, amb la Sara González i amb l'Alejandro Tercero, que ara en aquests moments han sortit un moment a fumar.
Jo no, eh? No,
la Sara que s'ha quedat aquí. El Grau Pere, crec que tenia alguna cosa a dir, Jordi, sobre el debat aquest que ara li preguntàvem a l'Eulàlia Reguant sobre els ajuntaments i Barcelona i Badalona.
No, vull dir que tot això són hipòtesis que ens estem plantejant sobre possibles accions de repressió, i a mi em sembla que és un fals debat. És a dir, la Generalitat té recursos de sobres per poder muntar col·legis electorals. Això no és un problema. I si un ajuntament...
Els espais, diguem-ne.
Manem?
Els espais, diguem-ne.
Sí, la Generalitat té molts espais utilitzables i, a més, segur que pot fer servir... No necessàriament hem de fer-ho en edificis públics X o Y determinats a priori. Vull dir que això no... Totes les consideracions tècniques del referèndum a mi em semblen consideracions molt menors. La Generalitat té control sobre el territori en l'administració regular i organitzar un referèndum té una sèrie de complicacions, però aquesta dialèctica que estem fent entre si tancaran, si els ajuntaments s'hi oposaran, té poc sentit dir, per una banda, que la Generalitat no té poder per poder obrir un espai electoral, però que els ajuntaments sí que tenen poder perquè no s'obrin. Crec que és un fals debat.
Delgado.
Bueno, jo vull tornar al tema dels comuns, si em deixeu, vale? Mira, en primer lloc hi ha una qüestió clara, diguem-ne, què és el que vol Ada Colau? Va. Sí o no? No cal que ho diguis.
Respon tu mateix.
No, sí, ja està aquí, pregunta i ja respon.
Exacte.
Raimon. Molt bé. Vale. Tu creus que qualsevol objectiu que es pugui més o menys plantejar el pot assolir, inclús a nivell estatal, si és Esquerra Republicana? Tu creus que Esquerra Republicana li perdonaria, per exemple, un desplante com el que eventualment es podria produir? Us ho imagineu? O sigui, els comuns, bàsicament, el que volen és el gran filó dels vots del PSC, i és aquí on, d'una forma o altra, volen recalar, i és el que estan obtenint. O sigui, diguem-ne, és cert que el que hi ha sigut bona mesura del seu territori ja, també serà el de Colau. Diguem-ne, línia Ciutat Meridiana, vale, conforme. Però sap perfectament que no podran tenir la mínima ambició sense el recolzament, justament. Per què? Perquè sigui el que sigui, el que vol ser, bàsicament, és el renaixement de Pasqual Maragall, que és el seu model i el seu referent. D'altra banda, cal veure quin paper juguen cert tipus de personatges de l'àmbit dels comuns. Per exemple, una persona com Gerardo Pisarello, i especialment el que, des del meu punt de vista, és el servei de la gran, és el gran servei de l'operació, que és Jaume Asens, que públicament s'ha proclamat inequívocament independentista. O sigui, ara mateix hi ha posicions dintre de Catalunya Sí que es Pot, l'Àngels Martínez, per exemple, que estan clarament a favor d'una opció inequívoca. El paper de Podemos també està d'una forma altra decantat a favor d'una postura més beligerant. O sigui, no, és que no, o sigui,
el que poden fer... Però aquest espai que tu, del que tu parles, que volen conquerir, diguem-ne que no és el que està més clarament a favor de fer referèndum.
Per
això estan tan incòmodes amb aquesta situació, estan molt incòmodes. Aquest no és el debat que els agradaria tenir. O sigui,
des del punt de vista...
Tot el procés no és
còmode. Jo fins ara estava defensant, bàsicament, amb una postura de tipus ètic a favor de la democràcia, que seria el que jo crec que prendria, diguem-ne, els comuns. Però des del punt de vista de l'estratègia política, està la que han d'una forma o altra, diguem-ne, mantenir una certa ambigüitat fins que hi puguin, però a l'hora de la veritat és claríssim que no poden d'una forma o altra, diguem-ne, despenjar-se.
Però vols dir que es repeteix això que va passar amb el 9-N, que fins això, tres setmanes abans, el líder Joan Herrera deia que no participaria, llavors sí, eh?
Sí, però
bé, aquí va haver-hi una actuació, aquí és determinant l'actuació que va tenir el govern espanyol, i és veritat que si el govern espanyol actua desproporcionadament, el que no podran fer els comuns és mantenir una equidistància. De totes maneres, Elisenda Alemany ho ha dit, no és la primera vegada que ho diu, ho ha dit moltes vegades, que la mobilització hi seran. El que per mi és determinant és amb quin paper hi seran, si seran passivament o si seran activament. Mm. Si faran una campanya i una crida a la participació d'aquest referèndum, encara que el considerin una mobilització. Jo entenc que els comuns no se sentin interpel·lats pel que és el full de ruta del govern i que el tema de la unilateralitat és una qüestió que els tensiona internament. Ara, el que tampoc pot ser és que aquesta qüestió que els tensiona internament, acabi perjudicant a un projecte col·lectiu. O sigui, jo entenc que ells el que fan és dir la responsabilitat d'organitzar aquest referèndum és del govern i, per tant, el fracàs o l'èxit d'aquest referèndum és del govern. Però és veritat també que un partit que aspira a ser hegemònic ha de posar una alternativa sobre la taula. No es pot dedicar exclusivament a criticar un full de ruta. I, per tant, això és un dels deures pendents que tenen, perquè el que no poden fer tampoc és dir que ells estan a favor del referèndum i que els hi demanin a la gent que s'esperin a que es produeixi un canvi de correlació de forces a Espanya, que no saben ni si es produirà, i, en tot cas, si s'ha de produir, no saben tampoc dir-los a la gent quan es produirà. Per tant, ells el que han de fer és també tenir un projecte per Catalunya. Em consta que en això estan treballant, perquè de cara a les properes eleccions que, passats el referèndum, s'hauran de fer, doncs ells, el context plebiscitari, ja hi compten que hi serà. I, per tant, ells han de posar sobre la taula quin projecte tenen.
Sí,
per
que hi haurà eleccions.
Això ja està dit. No, encara que Alejandra, després del referèndum s'han de fer unes eleccions constituents. El full de ruta diu això.
Perdoneu un segon.
Em sembla que el que està dient el Manuel és, més enllà de la consideració aquesta que fa la Sara, el que estem mirant de dir és que si els comuns no acaben donant suport al referèndum, suposant que hi hagi un referèndum, no governaran mai Catalunya.
És que estàs clar.
Molts supòsits. No, molts supòsits.
No tinguis cap dubte.
És que el referèndum forma part de la centralitat política catalana ara mateix.
I això
per tant, tu no pots marxar d'aquesta centralitat si tens vocació de governar el país. Una altra cosa és fer, el que va fer el PSC, no sé, és dir, la centralitat, l'eix de la centralitat es va desplaçar i el PSC no va decidir no moure's.
No sé el que diu la Comissió de Venècia ni les resolucions constitucionals, la centralitat no és aquesta, però en qualsevol cas, abans es parlava de que les consideracions tècniques són menors. Home, les consideracions tècniques és el que faria que l'1 d'octubre, aquest referèndum o el que sigui, sigui una altra 9-N. Les consideracions tècniques són les que fan que sigui efectiu, vinculant, amb garanties democràtiques,
si
reconegut internacionalment.
Deies,
és bastant important.
Abans deies, com pot ser... Perdona, no, et parafrasejo, si ho dic malament em corregeixes. Deies, com pot ser que només el canvi de posició del president sigui tan determinant, no?, entre el 9-N i el que pugui passar ara? I jo volia dir-te en aquell moment que és molt determinant, perquè quan vam anar al 9-N a introduir uns papers a dins d'unes caixes, se'ns va dir que allò era un procés participatiu no vinculant. I, per tant, tots vam anar, els que hi vam anar, a posar un paper dins d'una caixa sabent que aquell paper era una forma de participar no vinculant.
Estic d'acord.
Se'ns va dir que hi hauria conseqüències polítiques, i aquestes conseqüències polítiques van ser les eleccions plebiscitàries posteriors.
I ara s'ha dit que és diferent. Estic d'acord.
No ens van dir que les institucions catalanes i el Parlament se sentirien interpel·lats i vinculats per aquell paper dins d'aquella caixa. Jo crec que
molt ràpid, però també s'han dit unes altres coses.
I el govern de la Generalitat diu
que aquell paper dins aquella caixa els relliga i els compromet a fer una sèrie de coses, suposant que tota la resta fos igual que el 9N, les caixes de cartró, els col·legis, tot això, suposant que tota la resta fos igual, això seria una gran diferència. Em sembla que menysprear aquesta diferència, diguem-ne, no et permet fer una anàlisi, diguem-ne, correcta del que està passant.
Bueno, és la teva posició, que no és correcta, però molt ràpid. Menysprear, home, qui menysprea és qui diu que el 25, que el 25S són plebiscitàries, que s'han guanyat, i tornem a, i se'm tornem a lo mateix. Menysprear potser és qui diu que el referèndum és una pantalla passada i tornem al referèndum. O sigui que compta amb totes aquestes qüestions que es diuen, o que en 18 mesos seríem ja estaríem fent les qüestions
dolents.
Compta amb tot el que diuen, perquè tot això és un caos.
Els matins del cap de setmana, Dia Lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
Dos quarts d'onze del matí. Em diu el Graupera que volies comentar alguna cosa del tema de les votacions a l'exterior.
Molt ràpidament, només dic que el govern de la Generalitat ha posat en funcionament un registre de catalans a l'exterior. L'altra, la setmana passada, o fa 15 dies, aquí a Nova York, van muntar un esdeveniment en el qual la gent hi podia anar. La gent que estava inscrita en el registre del Ministeri d'Exteriors, diguem-ne, que està inscrita a les ambaixades o als consulats, podien anar i inscriure's en aquest registre de catalans a l'exterior. Aleshores, aquest registre serveix perquè la relació administrativa entre els catalans que viuen a l'exterior i el govern de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de la Generalitat, diguem-ne, sigui directa i no hagi de passar a través del Ministeri d'Exteriors. Ja està, només dir això, que això no ho ha explicat el conseller Romeva, suposo que perquè no ha tingut temps, i està que hi ha una campanya que ja fa setmanes que dura arreu del món per tal de, diguem-ne, tenir aquesta relació administrativa entre la Generalitat i els catalans a l'exterior.
És bo saber-ho. Delgado.
Molt ràpidament, anem a de dades. En primer lloc, per què Ada Colau no va recolzar la candidatura de Catalunya Sí que es Pot al Parlament de Catalunya?
Molt bona pregunta.
O sigui, és casualitat que la mà dreta, diguem, o una de les mans dretes de l'Ada Colau, Calapín, sortís públicament dient que votaria la CUP? Entens on a la jugada? És a dir, Ada Colau per això no va recolzar el que era el capdavall, el sector més pusilànim dels comuns, que és el que representa el Coscubiela.
Donen dos motius. Un és la feinada que tenien a l'alcaldia, que pot ser una excusa. L'altre és com es va construir Catalunya Sí que es Pot, que va ser una coalició negociada per quotes entre els partits que en formen part.
Però Ada Colau no li hagués costat res expressar algun tipus de simpatia o d'afinitat amb aquells que haurien de ser...
Això és veritat, però com que no estaven d'acord amb el modus operandi, amb el que es va fer, però per això se'n van desmarcar.
Un exemple. Bueno, abans, no, espera, una cosa més. Abans deia que el dia 18 d'octubre en Joan Herrera deia públicament que no votaria allà.
Després, entrevista al País, me'n recordo
perfectament. El 4 de novembre va dir que sí. Què va passar entremig? Entremig va haver-hi una manifestació el 19 d'octubre a la plaça de Catalunya en recolzament del 9N, amb la que Joan Josep Nuet va dir que era partidari de convertir el 9N en un gran acte de rebuig al govern del PP. O sigui, a veure qui té aquí l'última paraula i qui realment té més pes a l'hora de decidir què es fa, què no es fa. No. El que dic, bàsicament, jo, és que, a més, això ho he sentit, no és que acabo de dir-lo ara, però ho vaig sentir per la tele. Hosti, l'endemà que el Nuet diu que no votarà, l'endemà que l'Herrera diu que digui que no votarà, l'endemà mateix el Nuet diu que està entusiasmat i que ha mort, tu. No sé si m'entens. Bé. Jo deixo en mans de la intel·ligència inclús de vosaltres i dels oients.
No cal que riguis, Delgado. Passen 3 minuts de dos quarts d'onze del matí. Hi havia una sèrie de preguntes que hem dit al principi que potser seria més fàcil que les respongués algú que tingués pes en aquesta qüestió. I tenim en línia el Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Xavier Bosch, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos un cop més al Via Lliure.
Amb molt de gust.
Primer, la pregunta i la data d'ahir són recurribles? Pot acabar davant de la justícia?
No, són una simple declaració, no hi ha cap resolució.
Si hi hagués un acte, perquè avui Enric Millo, només començar el programa, ens deia... A mi m'agradaria molt veure l'acte del Consell Executiu d'ahir, signada, i a veure qui l'havia signat i en base a què. Si hi ha un document, un paper físic, en què hi ha aquesta mena de compromís de la data i de la pregunta, això es podria portar davant dels tribunals?
És a dir, si el que hi ha és una resolució, i llavors aquí sí que una resolució seria l'acord conegut del Consell executiu, llavors sí, i el que caldria veure, el més probable seria que s'afegés a la filera de les querelles presentades per incomplir la resolució del Tribunal Constitucional que va suspendre la declaració del 6 d'octubre de 2016, de la que surt la convocatòria del referèndum. I llavors estaríem davant d'una situació que ja coneixem. Probablement seria per desobediència a una resolució judicial.
Mm. En principi, si entenem el calendari del que es pretén, perquè encara no l'han explicat el govern de la Generalitat, és que primer es farà una llei de transitorietat i, per tant, hi haurà una mena de marc jurídic propi, emparat també en el dret internacional, etc., i llavors es farà el decret de convocatòria. Què n'hem d'esperar, senyor Bosch, si tot això ho porta el govern espanyol al Tribunal Constitucional a mitjans d'agost o principis de setembre? En quina velocitat es pot moure el Tribunal Constitucional? Què pot fer? Fins a quin límit pot arribar?
Jo crec que ens ho podem imaginar. El Tribunal Constitucional, probablement, el Tribunal Constitucional se li adreçarà al govern demanant, el més probable és l'execució de la suspensió de la resolució que feia referència abans, entenent no tant això com una nova resolució del govern de Catalunya o de la llei o del Parlament de Catalunya en aquest cas, sinó com la continuïtat d'un seguit de fets que deriven d'aquesta resolució del Parlament i per tant demanaria l'execució de la sentència. Llavors estaríem una altra vegada més en dues hipòtesis. La primera, que ja coneixem, seria que el Tribunal Constitucional, coneixent els fets, donés trasllat d'aquests fets al Ministeri Fiscal perquè presentés la querella, si ho cregués convenient, el més probable és que sí, o bé ens trobaríem davant la novetat de que el Tribunal Constitucional, que no és incompatible amb l'anterior, decidís aplicar les mesures coercitives de què li va dotar la reforma.
Exprés, per entendre'ns.
Sí, però no són incompatibles amb l'anterior, però és que aquestes mesures són una mica difícils d'aplicar. Intentaré explicar-me. Una cosa és que hi hagi un senyal en vermell i vostè se'l salti i llavors li posin una multa. Això és una sanció per un acte. En canvi, seria diferent si li diguessin, miri, en aquest tram de l'autopista, en aquesta autopista no es pot anar més de 120. Per tant, jo li posaré una multa per cada quilòmetre que circuli a més de 120. L'objectiu d'això és aconseguir que es baixi la velocitat. Però, clar, el que ens trobaríem si el Parlament de Catalunya aprovés la llei de desconnexió o la llei de referèndum de què estem parlant seria un acte concret i, per tant, no veig jo amb possibilitat material de que el Tribunal Constitucional apliqui aquestes mesures coercitives que només tenen sentit per impedir conductes continuades, no un acte que comença i s'acaba en el mateix moment.
O sigui que una inhabilitació exprés, per exemple, del president, del vicepresident, de funcionaris, etc., això és impossible.
A veure, no és impossible. Si el que estem dient és... però seria una situació una mica complexa de produir-se. Uh-huh. Un cop s'ha produït l'aprovació d'aquesta llei, aquesta llei és suspesa. Llavors, el que es podria plantejar com un cas extrem, però em costa d'imaginar, seria la instrucció directa, immediata, al personal del Parlament de Catalunya indicant que seran inhabilitats mentre, si durant el temps que no retirin la llei. Però com que això és impossible, perquè aquest és un acte que es produeix en un sol moment, no veig el cas, no dic que no es pugui produir, però no veig el cas en què es puguin produir les mesures coercitives. És a dir, la inhabilitació exprés no me la puc imaginar, sinó, en el cas, no d'una inhabilitació exprés, sinó una habilitació resultat d'un judici com el que ja hem vist que es va produir en el cas del president Mas i de la vicepresidenta Ortega i de la consellera Rigau.
Des del seu punt de vista, per tant, serien un punt irregulars mesures coercitives, seria difícil d'entomar.
No irregulars des del punt de vista jurídic, ens agradi o no, sinó irregulars en el sentit de veure quina és la seva aplicació. És intentar posar una mesura coercitiva per algú que se salta un vermell. No li pots dir, mentre t'estiguis saltant el vermell, t'estaré posant multes. O et posaré una multa mentre no facis marxa enrere. És impossible un cop has aprovat la llei. A no ser que es forci el Parlament, o es digui al Parlament, o es digui a qui sigui, vostè ha d'aprovar una llei contrària, que la derogui, però això tampoc puc imaginar-m'ho, francament. No veig la possibilitat material d'aplicar aquestes mesures coercitives.
Crec que l'Alejandro tenia una pregunta molt breu, sisplau.
Molt breu, Alejandro. Molt breu. Sí. És una pregunta doble, però 5 segons. I és gairebé d'un sí o no, gairebé. Senyor Arbós, bon dia.
Bon dia. És pregunta Abra?
No, és doble pregunta.
Ah, molt breu, sisplau.
Molt ràpid. Catalunya té dret a l'autodeterminació segons el dret internacional? Un.
Ràpida no és, eh?
La Constitució actual permet que es faci un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya? Dos. Uf. Molt senzill.
Sí, o senzillíssim.
Sí o no?
Quantes hores tenim de programa, no?
Sí o no?
Jo crec que la puc contestar ràpidament.
Fantàstic.
A la primera pregunta, no, perquè el dret públic, el dret internacional, com recordava la famosa opinió del Tribunal Suprem de Canadà, preveu el dret d'autodeterminació només per als pobles que es troben en situació colonial o per aquells pobles els membres dels quals són perseguits i discriminats. Per tant, aquesta primera pregunta, d'acord amb el dret internacional, tal com jo l'entenc i com va recordar aquest organisme tan respectat, crec que la resposta és no. I a la segona pregunta, sobre si dins la Constitució espanyola cap un referèndum vinculant, també he de dir sincerament que no, perquè la Constitució espanyola només preveu un referèndum vinculant per allò relatiu a la reforma de la pròpia Constitució i ho preveu també per alguns estatuts d'autonomia que així ho disposin. Fora d'això, poden haver-hi referèndums consultius. Ara bé, aquí em veig obligat a fer una precisió. Jo sóc dels que penso que podria haver-hi un referèndum consultiu sobre la independència de Catalunya, però també he de dir alhora que hi ha molts altres constitucionalistes que pensen que no, i aquest altre bàndol té al darrere la jurisprudència del Tribunal Constitucional, que jo crec que està equivocada i per això defenso el que defenso, però no és una qüestió pacífica.
4 minuts i 3 quarts d'11, claríssim, el catedràtic de Dret Constitucional de la UB, senyor Xavier Arbós. Moltíssimes gràcies, senyor Arbós.
Gràcies a vostès.
Si voleu fer un, però és que la brevetat ha de ser tan absoluta, el Delgado em diu que no...
No, perquè jo per ser breu, tot el matí sent breu...
L'Alejandro o el Graupera o la Sara, si no ho acabarem aquí.
Sí, jo entenc el posicionament del catedràtic Arbós, l'hem escoltat moltes vegades, i hi ha altres constitucionalistes que pensen diferent, i és veritat que la Carta de les Nacions Unides, a l'apartat segon de l'article primer, recull el dret a l'autodeterminació de les nacions. I, a més, el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics referma que tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació i, en virtut d'aquest dret, a determinar lliurement l'estatut polític i procurant també pel desenvolupament econòmic, social i cultural
interna,
de la seva nació.
Autodeterminació interna. És diferent de l'externa, eh?
Moment.
Hi ha diferents,
diferents
constitucionalistes.
Catalunya està autodeterminada internament.
Els juristes fan diferents interpretacions de la llei i també de la Constitució.
D'això no
però,
serà.
Tret d'això,
també,
si hi ha voluntat política, aquest referèndum es pot fer de la mateixa manera que ho hem vist al Regne Unit amb Escòcia.
Si et veus amb cor de fer-ho en mig minut, Graupera... Si anaves a dir alguna cosa?
Sí, no, només dir una cosa, que és veritat que l'opinió sobre Kosovo, que és la que ha mencionat el catedràtic Arbós, diu que en el dret positiu internacional públic existeix el dret a l'autodeterminació regulat per casos de colonialisme i per casos de violació dels drets humans i la persecució, que és com ell diu. El que passa que això no és tot el que diu aquesta opinió. Aquesta opinió també diu que el fet de que estigui això... diguem-ne, regulat de manera positiva, que vol dir de manera explícita, en el dret internacional, no vol dir que les independències fetes contra l'ordenament constitucional del lloc on fins a aquell moment pertanyies siguin il·legals, perquè el dret a l'autodeterminació no té, i les independències unilaterals no tenen un dret positiu desenvolupat. I, per tant, diguem-ne, en l'anàlisi de la seva legalitat anem a la casuística. I és per aquest motiu que el dret a l'autodeterminació, que és un dret universal, tu l'actualitzes en el teu cas. I tots els experts, tots, 100% dels experts en el dret a l'autodeterminació
saben que el dret a l'autodeterminació té aquesta qualitat específica, pròpia, diferent, i és que s'actualitza en el seu exercici. I, per tant, la càrrega de la prova, diguem-ne, és en l'exercici d'aquest dret i no pas en l'existència d'una norma anterior que et reguli la manera com ho has de fer.
Un minut i tres quarts d'onze del matí, ho deixarem aquí, el Jordi Graupera, Manel Delgado, l'Alejandro III i la Sara González. Alejandro, és que és impossible.
No, si no. Era una proposta, 15 segons.
No, 15 segons ja sé que no són, perquè llavors fas doble pregunta.
Us proposava una porra.
No cal.
Si creieu
és igual.
Que hi haurà un referèndum vinculat.
Ell fa el que vol, és igual. Ja tornarem a parlar. Moltíssimes gràcies, nois.